doncs, una miqueta entendre quin és el context, els motius, les mescles, el que s'està consumint en aquests moments, és a dir, saber molt bé què és el que tenim per davant i a partir d'aquí elaborar aquests missatges curts i dirigits i poc estigmatitzants, però a la vegada també deixant molt clars quins són els riscos, no? Em refereixo, per exemple, doncs, moltes de les substàncies que s'estan consumint ara són depressors, per exemple, el popper, òxid nitrós, que això mesclat amb el propi alcohol que ja deia l'Anton, que sempre està de base, més en alguns casos i desgraciadament en molts psicofàrmacs que també estan de base, doncs evidentment aquí els riscos es sumen quan vas sumant depressors. I aquest tipus de visibilitzar, aquest tipus d'informació és molt important perquè les persones que consumeixin doncs, puguin tenir en compte els riscos que realment estan fent, ja no només quan prenen aquesta substància, sinó quan tenen en compte també tota la mescla de substàncies que porten a sobre.
Anton.
¿Cuál la pregunta? Perdón, que
Te la digo en castellano, ¿eh? ¿Cuál sería el mensaje o la estrategia que crees que es más
Ah,
útil para llegar
sí,
a las
perdón.
personas?
Sí,
¿Sí?
perdón. Sí, yo creo que aquí la clave siempre es ser totalmente libres a la hora de comunicar la información equilibrada sobre las drogas, es decir, la parte, digamos, más de riesgos, la parte más tal, pero también la parte de los efectos, que también es muy importante, porque muchas veces las políticas de comunicación sobre drogas caen en el error de solamente comunicar las partes relacionadas con el riesgo, lo cual hace que muchos usuarios no se sientan identificados con su experiencia personal con esas sustancias, porque muchos de ellos no han tenido necesariamente experiencias negativas de primeras, ¿no? Por tanto, es muy importante que la información sea completa, amplia, equilibrada, que tenga esos dos elementos para ser veraz y para ser creíble y generar un vínculo de confianza con el usuario, que es precisamente una de las partes en las que Energy Control siempre ha destacado más, ¿no? La capacidad de generar un vínculo con aquellas personas que todavía no han tenido problemas en el consumo de drogas, necesariamente tienen que llegar a tenerlas, para que esa información permita que nunca lleguen a estar en esas posiciones, digamos, de tener problemáticas importantes, ¿no? Con el consumo de sustancias. Así que en cuanto a esa pregunta, yo creo que la clave está en que la información sea veraz, sea completa y, por supuesto, que seamos capaces de generar esa información, porque, como bien decía Mireia, estas sustancias muchas veces, pues el mayor problema que tienen es que no tenemos información sobre ellas porque son demasiado nuevas en el mercado, ¿no? Y todo eso, pues hay que abordarlo, pues con la libertad de poder realmente hacernos esas preguntas y tratar de comunicar a la población la información desde el ámbito de la reducción de riesgos y daños que más útil sea para ellos y para proteger su salud, ¿no? Saliendo un poco de los axiomas más morales de si es bueno o es malo, realmente tenemos que dar la información tal y como es, y que esta información sea útil para que las personas pues tengan siempre la mayor seguridad en las decisiones que tomen, sean cuales sean, ¿no?
Hem pogut fer un tastet, d'aquesta vuitena jornada perifèrica sota el títol de Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat, amb dos dels ponents de la principal ponència del matí, la Mireia Ventura i l'Anton Gómez d'Escolar, també amb el Roger Ferrer, d'un segon, que ens ha acompanyat. Moltíssimes gràcies a tota la gent del sector convidada a participar el divendres que ve aquesta jornada i a la part de la tarda, aquesta part on s'hi pot sumar, no?, més gent interessada i que pugui estar afectada o interessada en la temàtica. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La Braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus, Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health Team Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health Team Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta l'alt dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany. Avui en parlem i ho fem amb el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, Iñaki Ferreira. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Com estàs?
Anar fent, molt bé.
Preparat?
Estem a tope.
A tope, molt bé. Ho dic perquè, clar, és que han donat el tret de sortida de la campanya i heu d'estar, sobretot, vigilants, no? Mm-hmm. Enguany, la campanya contra incendis comença amb unes perspectives, podríem dir que òptimes, no? Com valoreu des de l'ADF Sant Cugat aquesta situació?
La veritat que sí. De l'última vegada que vam comentar que dèiem tot dependrà de la meteo, doncs així ho hem vist. La meteo està sent bona, va plovent, i això sí, tenim que tindre en compte que tota aquesta vegetació fina, que és la que està, doncs l'estem veient amatent, verd, intens.
Alta.
Alta. Aquesta és la perillosa, que és la que quan seques és la que les ignicions dels incendis són més probables. En tenim més aquest any, però bueno, que vagi plovent. Si segueix plovent, anirem bé.
Tot i així, tot i aquestes pluges de primavera que han millorat la vegetació, no sé si preguntar-te, això es tradueix directament en una reducció del risc d'incendi?
En moment puntual, en el que segueix hidratat tot, sí. És el que comentàvem, quan canvi el paradigma, comencem a tindre aquesta baixada de precipitació típica dels mesos doncs, més ja d'estiu, de calor intensa, molta menor precipitació, pot començar a anar canviant aquest mapa de risc, el mapa de perill, el propi mapa del Pla Alfa que els agents rurals elaboren cada dia. Ens anirà dient quines zones estan sent més secotes. Ara comencem a veure algunes zones de Lleida que comencen a estar ja més en Pla Alfa 1, en punts una mica més de sequetat al territori, i aquests són els indicadors que anirem veient al llarg del territori.
I quin impacte han tingut les condicions meteorològiques que ara comentàvem en la vostra planificació i en els recursos que heu mobilitzat?
Nosaltres, la veritat, que mantenim sempre o intentem mantenir sempre tota la nostra operativitat al 100% en aquest aspecte. El per què? Perquè és el que comentàvem, pot canviar en qualsevol moment. Aleshores, et pot agafar amb el peu canviat, et relaxes i t'agafa amb el peu canviat i tens que començar a moure tot l'engranatge. Manera de que això no succeeixi, anar mantenint una miqueta la tensió, encara que puguem estar més tranquils durant tot l'any, però estar atents, atents al que ens diuen els agents rurals, al que anem veient d'incendis arreu del territori, i aquesta doncs és la, una mica la virtut d'estar sempre una mica alerta.
Mm-hmm. Parlem de la coordinació, que és importantíssima, és bàsica perquè tot funcioni, perquè aquí participen moltes parts, vosaltres sou una d'aquestes parts. Com us coordineu vosaltres amb la resta de participants en aquesta campanya?
Bé, nosaltres a nivell local, a nivell de lo que és en si el municipi, doncs ens coordinem directament per al CRA de la policia local, en cas d'aquells també li sentin avisos, no? I amb el Departament de Protecció Civil, amb els tècnics i amb el cos de voluntaris també de Protecció Civil, anem totalment coordinats a nivell municipal. A mesura que puguin anar succeint incidents, en aquest cas que ens afectin a nosaltres, com són conats d'incendi o comprovacions de columnes de fum a qualsevol punt del municipi, que ja sabem que tenim fort zones importants, a zona forestal molt properes, amb interfase urbana. Aleshores, allà és on aboquem els recursos. Un cop allà, si realment és afirmatiu, que sí que hem tingut un conat d'incendi, comencem a fer la primera intervenció automàticament amb el delay de temps que tinguin els bombers amb arribants, coordinem 100% amb ells en el lloc del sinistre. Aleshores, jo crec que, a part de les sinergies que ja n'hi ha del dia a dia, la coordinació és important, és bona, i jo crec que anem per un molt bon camí.
Uh-huh. Quina és, concretament, la vostra participació dins del dispositiu de vigilància i en la prevenció?
La nostra participació important és, diguéssim, la vigilància, que és el que comentaves, Carme. És la part fonamental, és la que et dona la detecció d'aquella columna de fum en aquell lloc, pugui ser també rebuda la informació a través de totes les nostres xarxes de comunicacions integrades dintre del Parc de Collserola o des del nostre control central, que ens facilita aquesta informació, i aquells també reben la informació del 112, de trucades de veïns, de persones que estan veient aquesta columna, doncs aquesta informació ens pot arribar o visualment nosaltres o perquè ens alerten a través dels nostres mitjans. A partir d'aquí ja passem a aquesta fase de vigilància intensa i important sobre territori, a la primera intervenció, a intentar sobretot que aquest petit incendi que tots s'originen per coses molt petites, molt minces, no se'ns faci gran. Aquí està la clau de tot això.
Parlem dels mitjans, tant humans com tècnics, que destineu des de la vostra agrupació durant els mesos en què dura la campanya.
Sí, nosaltres ara mateix, conjuntament amb els companys que també estan acabant de fer formació però que estan plenament integrats, parlem d'uns 25 companys, de tot aquest gruix de companys doncs els anem alternant, diguéssim, a les setmanes amb guàrdies, és a dir, també anem veient si el risc d'incendi va pujant, augmentem doncs aquest dispositiu de més personal i els vehicles disponibles, en aquest cas, com aquest any, estem exactament igual, amb algun que encara estem pendents d'alguna petita reparació i de més que estem pendents de poder-lo reparar, però pràcticament quasi tot el dispositiu és molt semblant al de l'any passat, amb petits matisos, no? En quant a operativitat estem al 100%.
I els mitjans que destineu per aquesta campanya són els mateixos o s'han reforçat respecte dels anys anteriors?
Aquí al municipi Sant Cugat són pràcticament els mateixos. L'única diferència que podem tindre és alguna cosa més tècnica, diguéssim, de material, però pràcticament és el mateix nombre de vehicles, 4 vehicles de personal, 2 vehicles de primera intervenció amb cubes i amb kit d'extinció d'incendi de 650 litres, i els dies de més risc són els que mobilitzem conjuntament amb tot el dispositiu de personal que podem tindre. És a dir, que si va augmentant, traiem un vehicle més. Que la cosa millora, seguim mantenint la gent.
Tot i les bones condicions que comentàvem, en aquest inici de campanya no es pot descartar el risc, perquè el risc zero no existeix. Això ja ho sabem. Però quins consells doneu a la ciutadania per mantenir la prudència?
Ser molt curosos. Sempre repetim aquest mateix missatge. No el ser curós en una activitat senzilla com pot ser una barbacoa. Una barbacoa és el lloc perfecte perquè tinguis un descuido, estàs amb els amics, passant-ho bé, amb la família, aquest dia se't gira el ventet, estàs una mica distret, tens una balla de bruc preciosa que t'encanta i que és altament inflamable, se t'enganxa una guspira allà i ja la tenim. Una senzilla barbacoa. encara que compleixi les condicions i estiguis dintre del període de temps que la puguis fer. Evitar riscos innecessaris, no utilitzar bufadors, el tema de fer treballs forestals o de desbrossatge, evitar en els moments en el que se't digui o estiguis veient per xarxes, que ho veiem cada dia, quin és el nivell de risc al municipi, quin és el pla alfa. Ser curosos, ser una mica curosos, perquè el foc, com sempre diem amb tots els companys, exactament igual que mateix amb bombers, això no entén de no té, no, ell va cremant. És igual, el teu veí t'afectarà, li afectarà l'altre, li afectarà l'altre, i és una cosa que t'ha succeït a tu i no t'ho esperaves, i estaves fent algú tan bonic i tan, que és fer una barbacoa, no? Cal ser curosos. Ser curosos és respecte al medi i respecte al front de totes les persones.
Mm-hmm. Crec que ja hem parlat en altres ocasions del comportament de la població respecte a la prevenció d'incendis, no? Com que la conscienciació ha millorat, i això ho heu detectat vosaltres, oi?
Moltíssim. Moltíssim, des de també les jornades que s'estan fent des del projecte Frame Prime que està fent l'Ajuntament, conjuntament amb la universitat, les xerrades divulgatives que s'estan fent des de Sol i Aire, a les Planes, la Floresta, a Valldoreix, que s'han dut a terme els últims anys, i notes perfectament, perfectament com la població li ha agafat un pols. El pols se l'està agafant real, perquè som conscients del que s'hi juguen, perquè som conscients d'on estem vivint, propers, molt propers al bosc, i de que en un moment que tot està tranquil passa a ser a que no ho sigui així, i bueno, el tindrà net a la parcel·la, tindrà elements de pirocombustible o pirojardineria, com se li està dient ara, el més net a la teva parcel·la, i involucra també a tu i el teu veí, tindreu tot net. És a dir, la veritat que ho estem veient, el número d'avisos de columnes de fum ha baixat de manera important al municipi, en segueixen havent, perquè en segueixen havent-hi, però ha baixat. Això vol dir que la gent pren consciència, i prendre consciència i prendre-li pols a algú tan important com és el tema dels incendis forestals en un municipi com és Sant Cugat, arreu del territori, però aquí ens hi juguem bastantes coses.
I perquè existeix aquesta consciència, cal mantenir aquesta activitat de sensibilització, de formació, que s'està fent, no ara, sinó al llarg de l'any, no? Que és el que també feu.
I tant, és superimportant. I hi ha molta gent, que també ho veiem amb trucades de telèfon, mira que estic veient això, que estic veient l'altre, és a dir, la gent té un nivell de consciència important al que estigui succeint al seu alrededor i que li pugui afectar a ell. Perquè ja hi pensa, no només en dir, bueno, el que jo pugui fer afecta els altres, però és que el que fan els altres m'afecta a mi. S'ha agafat aquest rol, i aquest rol ara mateix, doncs, dona una bona sensació de que la gent és conscient. Evidentment, no tothom és exactament igual, i sí que és veritat que alguna ovelleta negra doncs encara queda, però és difícil.
Aquesta conscienciació que per vosaltres és una ajuda fantàstica.
I tant.
No?
I tant.
No us complica la vida. I de les experiències que teniu d'altres campanyes, de campanyes anteriors, quins aprenentatges s'estan aplicant?
Molt bona pregunta. Perquè hem anat evolucionant. Aquests últims anys hem vist realment com teníem aquests dos últims anys, veníem d'una sequera estructural molt complexa, que la gent de bombers i del Graf estaven remarcant-ho, i els agents rurals i tots els agents de territori de prevenció d'incendis ho estaven dient. Hem tingut restriccions d'aigua. És a dir, hi ha hagut indicadors molt clars de que estaven molt fumuts en aquest aspecte, a nivell hídric i a nivell del que teníem a la zona forestal. I hem estat molt alerta i s'han abocat moltíssims recursos a nivell de Generalitat i a nivell de municipis i ajuntaments, Diputació, ha abocat recursos d'una manera important. En canvi, hem tingut les campanyes que eren amb un risc potencialment molt, 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 molt importants, i han sigut unes campanyes que han sigut bones. Tots els agents han dit, hem tingut una campanya bona en relació al risc tan important amb el que veníem. Què ens dona la sensació? De que quan estem realment en una situació complexa, encara agafem més mesures. Tots. Tothom ho fa. És el que et comentava, el relaxar-se i no ser amatent o atent a la situació ens pot a vegades donar unes sensacions que no són les, evidentment, les que toquen. Estar atent és el que nosaltres, jo crec que és la part important de tot això. Hem anat evolucionant, tenim que seguir evolucionant, no vol dir que estem iniciant una campanya bona i es pugui torçar en algun moment. Això ha passat altres anys.
Sí, sí, parlem de reptes, dels principals reptes que encara teniu com a agrupació en matèria de prevenció i resposta als incendis.
Com a reptes importants, nosaltres seguim amb el tema de la formació dia a dia, crec que és importantíssim i així ens ho fem a nivell de tot el territori. Estar formats, actualitzats amb totes les últimes tècniques o possibles tècniques que hi hagin que s'actualitzen i que Bombers de la Generalitat, a través de l'Institut de Seguretat Pública, doncs ens oferta, diguéssim, perquè estiguem al dia, no?, de tot això. I, evidentment, el tema de, aquí en concret a Sant Cugat, però la majoria de DEFES tenim altres problemes, el tema de material. Material, com poden ser vehicles, com pot ser tenir aquests vehicles més operatius, vehicles més moderns, amb unes capacitats més noves. Això ens està passant a totes les DEFES de Catalunya i per nosaltres és important perquè ens desplacem al territori amb vehicles. És així de senzill. És a dir, cal ser pràctic.
I el paper que creus que hauria de tenir tant la ciutadania com les institucions locals en la gestió i la protecció d'aquests boscos?
Aquí, a nivell de Sant Cugat, es treballa molt. És un municipi que treballa fort amb el tema franges de seguretat, zones de baixa càrrega, treballa amb les urbanitzacions, l'Ajuntament de Sant Cugat hi treballa. Que podem fer-hi més, i tant que s'hi pot fer més, però és un ajuntament que hi treballa. Nosaltres des de l'ADF anem sempre de la mà també del que podem fer, del que podem col·laborar amb l'àrea de medi ambient de l'ajuntament, que és amb qui ens fiscalitzem una miqueta més la feina i com estem veient i on podem, on no han arribat ells, on podem arribar nosaltres a nivell de prevenció d'incendis fora de la campanya d'incendis, desbrossatges preventius, xerrades a les urbanitzacions. Bé, és un conjunt, anem treballant.
És una feina d'equip.
I tant.
Bé, doncs, Iñaki, que tinguem una bona campanya.
Això ho esperem tots, jo crec que sí.
Que però... tingueu poca feina.
Anem a veure, esperem-ho.
Que vagi molt bé, gràcies,
moltíssimes
Iñaki
gràcies.
Ferreira.
Bon dia.
Adéu-siau.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aquesta sintonia és una invitació a gaudir del cap de setmana, que el podem gaudir de moltes maneres, però el que fem aquesta hora del matí des del Faves Comptades és oferir-vos algunes d'aquestes opcions, ja sigui a través de la gran pantalla o des del sofà de casa veient la televisió. Ens acompanya l'Alba Triador, la Sara Vella, l'equip del Faves, i el que farem serà parlar d'estrenes i saber quines són les recomanacions de la Sara.
Aviam. Perquè són una incògnita, no la sap ningú.
No, la Sara ens fa sorpresa ara. Fa 10 minuts.
És que no és massa convencional, la Sara.
No. Home, intento buscar coses que no conegueu, perquè
no,
si no...
És que són recomanacions Sara Vella.
Sí, sí, sí. Sara Vella amb segell de qualitat Film Affinity, no ens en oblidem.
Això. Tampoc us passo cap qualsevol cosa.
No. Fas un filtre, però... Molt bé, doncs Alba, anem a les estrenes?
Doncs mira, estem de trios, eh? Últimament tres estrenes a la cartellera Sant Cugatenca, aquesta setmana doncs també en tenim tres. Dues les podem veure a les dues sales, són Lilo i Stitch i Missió Impossible Sentència Final, i el cinema Sant Cugat a més, també emetran una pel·lícula més de cinema d'autor, que és Los Tortuga. Comencem per allò més mainstream, per al públic familiar, dirigit a infants, que és Lilo i Stitch, us sona?
Sí.
Sí, eh? Sona, però jo, com deia, els desconec.
Vinga, doncs aquesta és la primera estrena que us portem. És una revisió d'un dels clàssics més entranyables de l'animació dels anys 2000. És Lilo i Stitch, que retornen als cinemes amb això que els agrada fer aquesta gent de Disney, que és fer aquests live action, que és com portar una mica amb actors i, bueno, i animació aquelles pel·lícules que abans havien fet amb dibuixos animats, doncs com han fet amb Aladdin, amb el Rei Lleó i etc. El film compta amb un repartiment destacat, hi ha en Chris Sanders, hi ha la Courtney Vivans, hi ha en Jack Galifianakis, i aquesta nova versió busca mantenir l'esperit de la pel·lícula original, però clar, amb allò de revisar una mica i posar la mirada actual, que dels 2000 ara, doncs afortunadament algunes coses han canviat. Això sí, doncs segueix posant l'èmfasi en valors com la família escollida, que no vol dir la que et toca, l'empatia i també el dol en la infància, que és el que ha de viure la Lilo i la seva germana, no? Amb aquesta reinterpretació, que forma part de la línia de Disney de portar el format a carn i ossos, per dir-nos de grans històries animades, una fórmula que ja ha tingut èxit amb les pel·lícules que han fet anteriorment i que hem esmentat. Si us sembla, sentim una mica quina veu tenen aquesta Lilo i aquest Stitch.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
¿Qué abominable planeta tienes en el punto de mira?
¡Una estrella fugaz!
Necesito un amigo. Un mejor amigo.
¿Qué es eso?
És l'Stitch, aquest millor amic que buscava la Lilo. Marxem a on? Què us semblaria marxar a Hawaii?
Home, és un escenari que dona joc, no?
Sí, no?
Sí, i tant.
Doncs marxem cap a Hawaii, on la Lilo, aquesta nena que sentíem, és una nena creativa, una nena molt independent, viu amb la seva germana gran, la Nani, i després de perdre els seus pares, què han de fer? Doncs elles lluiten per mantenir-se unides perquè hi ha l'amenaça dels serveis socials per separar-les, de dues germanes que únicament es tenen la una a les altres, que estan passant per unes dificultats econòmiques, i aquest dol que han de superar, que han de viure i que han de gestionar, doncs, sent dues criatures. Però tot canvia amb aquest desig de la Lilo de necessitar un millor amic amb l'entrada a escena de l'Stitch. L'Stitch és un extraterrestre que està dissenyada per destruir, bàsicament, però acabarà descobrint que al costat de la Lilo el significat de paraules com amor, de la família, de la pertinença... I al final és una història, doncs, que combina l'humor, perquè és divertida, perquè és una pel·lícula infantil, però també molta tendresa, no?, per veure la relació d'aquest extraterrestre amb aquesta nena, que el que vol és amistat i amor.
Es nota que arriba l'estiu, eh?
Podria ser Nadal, també, eh? No?
També Nadal, sí. És que són pel·lícules pròpies d'aquestes èpoques.
Suposo que la posen més cap a l'estiu, aquesta.
Època de vacances. I a Hawaii, clar. És que...
Ja hi aniríem,
sí, sí.
Eh? Sí. Ja hi aniríem.
Aviam, he sentit... Clar, jo no conec ningú que hagi anat a Hawaii, però sí que és veritat que quan mires bé, potser, no sé, Costa Brava, Illes Balears, no estan tan malament, en realitat, eh?
Home, no, si tenim un tresor a casa que té poc d'envejar fora...
L'únic que està massificat.
Sí, Hawaii em sembla que també, eh?
Hawaii també està massificat, sí. Escolta.
Pobre, van tenir els incendis aquells de Maui, que la gent anava allà de vacances i la gent no podia ni sobreviure perquè van arrasar l'illa. Bé, canviem de pel·lícula, que si no ens enredem. A una que a la Sara segur que no li interessa gaire.
Quina? Perquè les tortugues sí.
Missió impossible. Sentència final. És una de les franquícies més esperades de l'any per alguns. En Tom Cruise, doncs, torna a posar-se la pell de l'Ethan Hunt, que és aquesta mítica gent de l'IMF. En aquesta segona part de la saga que tanca la història que es va començar el 2023, està dirigida per el Christopher McQuarrie, que ja havia dirigit les dues anteriors, i en aquesta pel·li que hi ha, pues, cada vegada més, no?, les pel·lis d'acció, més acció, més perill i més efectes especials, amb un Tom Cruise que, com sempre, vol ser, no vol dobles i es vol posar
això va dir.
A la pell. Sí. Ell té 60 i pico d'anys, però està decidit
a
no tenir dobles.
S'entrena.
Sí, està fort, home. L'home fa exercici per fer aquestes escenes de perill. Em sembla que ja amb aquesta s'acaba la saga. Potser també l'edat...
Vols dir que no té un problema de...
D'ego?
De part d'això, que hi ha molta gent que no assimila l'envelliment.
També pot ser.
O sigui, que fer-se gran és com si fos una malaltia i no ho acaben d'entendre.
També està bé, voler-se fer gran amb salut i
home,
fent
exercici. Salut. Si et fots una castanya a aquesta edat, per molt entrenat que estiguis, després la recuperació no és com quan
no
tens 20
mateixa,
anys, clar.
I si la fas des d'un helicòpter, potser no hi ha recuperació.
Encara menys.
De fet, ja es va trencar la cama en una de les últimes gravacions, que fet que va fer endarrerir tot el projecte, perquè, clar, estava de baixa. Voleu sentir com sona? A veure si hi ha alguna sorpresa?
Vinga,
no m'ho vull perdre.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin?
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo dos meses.
Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo... Tenemos que tratar con él, si decide aceptar.
En aquesta entrega final, Ethan Hunt i el seu equip han d'aturar en Gabriel, el seu gran rival, que pretén controlar una intel·ligència artificial, com no, amb el poder de destruir el món. La missió es complicarà, els perills són més grans que mai, però l'Ethan, com sempre, no dubta en arriscar-ho tot per salvar la humanitat. La pel·lícula ha estat aclamada per la seva direcció, per les seqüències d'acció i el compromís de Tom Cruise, que ha destacat el treball de McQuarrie i la seva capacitat per portar la franquícia, diu ell, a un nivell superior. Ens hauran de dir els amants de la saga. Jo crec que no n'he vist cap sencera. Per tant,
jo potser he vist alguna, a mi em sona alguna cosa, però no sé dir-te si les he vist totes, no, ni idea.
En tot cas, té els seus fans.
Sí,
eh? Sí, clar.
Vinga, passem a l'última estrena, que sí, s'estrena al Cinema Sant Cugat, Sara. Aquesta sí, aquesta fa...
Té bona pinta,
jo crec,
no?,
que fa més per tu, és una mica un cinema més d'autor, que aborda més les intimitats de les persones. És Los Tortuga, una pel·lícula que podríem titllar d'íntima, de delicada, una producció catalana, de fet, dirigida per la cineasta Patricia Ortega Funes. Està rodada entre Barcelona i Jaén i està protagonitzada per l'actriu xilena Antonia Zegers i una jove actriu debutant que es diu Elvira Lara. El film es presenta com un relat sobre el dol, sobre les relacions de la família, sobre la resiliència, i ho fa a través de dues generacions de dones marcades per la mateixa pèrdua. Ara us ho explico.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona?
Bien.
Súper bien.
¿Te conté que estoy manejando el taxi de noche?
La història comença amb la mort del Julián i a partir d'aquí la seva dona Delia i la seva filla Anabel s'han d'enfrontar, doncs, a una nova realitat, que és viure sense ell. A més del dolor per la pèrdua, la família es veu amenaçada per un desnonament que posa en risc la seva estabilitat econòmica. La pel·lícula ens parla, com dèiem, de dues generacions que viuen el dol d'una manera molt diferent. Mentre la mare s'enfonsa en el silenci, la filla busca maneres d'expressar el seu patiment i trobar-hi sentit. Jo diria que és una mirada honesta a la fragilitat emocional i també a com dues generacions de dones diferents afronten un mateix fet, que és la pèrdua, amb les eines o no que els han donat al context històric, social i educatiu del seu moment, i de què en podem aprendre unes generacions de les altres, i com parlar de les emocions i no viure-ho tot d'una manera tan de portes cap endins, tan tancat, doncs ens pot ajudar a processar millor aquests moments complicats de la vida, que malauradament, doncs, tots hi passarem en un moment o un altre.
Està interessant, sí, el tema. Sí.
Tema molt universal, no? Al final.
Sí, totes les famílies d'una manera o altra ho deuen viure, no?, en certs moments.
Sí, però aquesta diferència de com viure, doncs, una mateixa situació en funció de l'origen també fa molt, perquè depèn d'on vens, doncs es viu d'una manera o una altra, però també fa el tema de l'edat. I és veritat que constatem, de fet ja ho veiem nosaltres mateixes, no?, aquesta diferència entre els nostres avis, com els nostres pares van viure el dol després de perdre els nostres avis, i com nosaltres ho vam viure i com viurem la pèrdua dels nostres pares, no? Serà...
Esperem que sigui d'aquí molts anys.
Sí, sí, però és veritat que amb el pas dels anys, doncs, afortunadament hi ha coses que canvien, no? Si no, recordeu aquella imatge que hi havia, doncs, força anys enrere, no?, d'aquestes dones que portaven vestides de negre tot un any perquè havien de portar el dol. El dol hi havia de ser extern, s'havia de visibilitzar aquest dol. O sigui, una
però
dona...
Però visual, potser d'altra banda no en podíem parlar.
Sí, també, no? Però vull dir que s'havia d'exterioritzar, perquè jo crec que en aquella època segurament una dona no podia deixar de no mostrar aquest dol, perquè si no hauria estat tillada de... Ves a saber què. M'explico?
Sí, tant.
Però vaja, que sí, que està molt bé la idea de la pel·lícula.
M'agradaria veure-la.
Què ens proposa, Sarona?
Doncs mireu, avui porto una sèrie que es diu Self-Tape. No sé si n'heu sentit parlar, no és d'actualitat, deu tenir un parell d'anys, potser. 6,8 a Film Affinity, que sé que us ho esteu preguntant.
Però arriba el notable, aquesta, eh?
Però 6,8 està molt bé per ser una sèrie molt independent i catalana. Està filmint. I les protagonistes, ara potser ja veureu per on va la cosa, són la Joana i la Mireia Vilapuig, que van ser
les
estrelles
germanes
de Polseres Vermelles. Mm-hmm. Vale. Doncs elles, com a guionistes i protagonistes d'aquesta sèrie, Self-Tape, de fet, fa referència a la cinta que han d'enviar els actors a les productores quan es volen presentar un càsting. Uh-huh. Es fan elles mateixes com un vídeo així i una mica la sèrie gira al voltant d'això.
Una autopresentació.
D'aquest moment de mira que vam ser famoses i tot i així hem de seguir gravant-nos aquestes cintes i enviar-les i aviam si ens truquen o no ens truquen. A mi és un tema que m'interessa molt perquè estic bastant en contra dels nens i nenes actors i actrius, perquè penso que no els hi toca, que no, és, no han de tenir una feina, que no han de tenir aquesta responsabilitat.
I també els que fan publicitat?
Jo sí que veig que hi ha una diferència entre una coseta que et tregui, jo què sé, 2 hores a l'any, i que no hagis d'estar allà pensant i presentant-te càstings, que no un nen que realment cada setmana l'estiguin enviant a fer proves, l'estiguin sotmetent a tot això.
Que sí, no, igualment... no et pensis que és tan diferent, el món publicitari, que un cop entres a la roda...
Clar, que estiguin constantment fent càstings em sembla malament.
Estan fent càstings...
Que hi ha una qüestió del dret a la pròpia imatge, no? Quan els teus pares decideixen que t'apunten a un càsting i tu tens, m'invento, càstings de nadons o 3 anys, 5 anys, tu no tens la capacitat per decidir si vols que aquella imatge teva d'infant perduri per sempre o no. Per tant, per mi aquí hi ha un dilema, a part, evidentment, del principal, que és si els nens han de treballar o no han de treballar, sobretot en detriment del que sí que ha de fer un nen, que és jugar, anar a l'escola i altres coses. Hi ha una qüestió que és el dret a la intimitat i a la imatge, que crec que cadascú hauria de decidir si la comparteix i la fa pública o no, i que quan som petits, doncs, possiblement, doncs, evidentment, no tenim ni les eines per decidir-ho. Per tant, no ho sé, és un debat, com a mínim, a tenir en compte.
Sí, doncs és maco, perquè elles, des de l'edat adulta, fan una mica... Bueno, no posen en dubte si havien o no havien de ser estrelles quan eren petites, però sí que mostren la part més amarga del que els hi toca viure ara, que és que, bueno, seguir-te enfrontant al rebuig, com una potser li va millor que l'altra...
Són bessones, oi? O...
No, es porten un parell o 3 d'anys.
Però s'assemblen bastant.
S'assemblen bastant, sí. De fet, a la sèrie juguen amb que a una li havien de donar un paper i al final li donen a l'altra. Bé, trobo que és molt honesta. Elles diuen que hi ha molt de veritat i ho sembla, almenys quan la veus ho sembla. I arran d'aquesta sèrie m'he recordat d'una altra, que no sé si l'haureu vist i que una mica també fa aquesta crítica, en el que s'assemblen és en la crítica una mica a la indústria audiovisual, i és Autodefensa. També molt de l'estil. És la sèrie
és
de la
Belén.
Belén Barenys i Berta Prieto. També està filmint. Són capítols molt curtets. I elles són dues noies molt joves que mostren una mica com la seva realitat. És comèdia i autoficció. La seva realitat de dues noies de classe mitjana alta que es poden permetre viure la vida, sortir de festa i vull ser actriu i ja veurem com va la cosa. Els hi va bé, eh? No es pot dir que no.
La Belén Barenys és actriu, és una de les coristes i ballarines de Rigoberta Bandini, va ser la seva cosina, de fet.
Sí, sí, sí. I bé, no sé, són... Crec que sí que hi hagi tantes plataformes, sí que una mica està obrint l'oportunitat, no?, a creadors més joves, a explicar les seves històries, i a mi m'encanta veure-ho, perquè a més... Com més et vas fent gran, més lluny et sents d'aquesta realitat de més dels joves, i a mi m'agrada veure què està passant. Que...
I que s'expliqui en primera persona, no? No des del director, sobretot, o la directora, doncs, que des dels 40, 50 explica què és la joventut, sinó que la gent jove pugui explicar exactament què és el que els hi passa de primera mà, que segurament que és un filtre molt més ajustat a la realitat, o a algunes realitats, evidentment, que no quan es fa des d'altres edats.
Sí, i no ho he fet expressament, però també que siguin en els dos casos dones les que expliquen, les que escriuen els guions i les que expliquen la seva història, també em sembla interessant.
Ja ho tenim?
Sí.
Ho tenim? Val.
Les veureu o què?
A Filmin? Jo crec que en principi sí.
Jo tinc pendent la de la Belén Barenys.
Si no m'han xapat la barraca, segurament sí. Que dic que no obriré un meló, però ja en parlarem un altre dia, Maquiavel.
Home, deixa anar. Home,
Maquiavel. Eps! No feu spoilers, que estic a la meitat del tercer.
Jo crec...
El tercer, jo...
Jo també estic amb el tercer.
Jo al principi del segon. Però crec està molt ben format, no?
Crec que han lliurat un parell més. Crec.
Sembla que n'hi ha algun... Sí, em sembla que n'hi ha 4 o 5.
Sí, només us diré una cosa. Comparat amb Traitors, que està molt emocionant la segona temporada també, he de dir que el que m'agrada més d'aquesta de Maquiavel és que tot és informació. O sigui, les proves són superinteressants perquè uns, no, han de mentir. O sigui, tota l'estona estan jugant. Tota l'estona, tota l'estona.
Sí.
Espero que tingui èxit perquè... Però no em veu dir que no n'estava tenint
gaire. A mi em falta... No, jo no sé, si no sé. A mi em falta explicar una mica millor la dinàmica a l'espectador. Pel meu gust. A vegades penso que, està pas... no, que vas aprenent a mesura que vas veient el joc.
Pot ser.
Però necessitaria saber des del principi com s'elimina, qui s'elimina, com podem saber qui és, què passa si descobrim el traïdor. No, una mica he trobat a faltar això.
És veritat.
A veure
no
si...
No sabem res. Com que jo ja ho sé perquè havia vist un altre que és el igual, top, no sóc tan conscient. Però segurament...
sent una altra versió, que no hi hagi canvis, no ho sé.
Algun canvi petit segur que hi ha, però és que he vist la prova aquesta de les subhastes, per exemple, és exactament idèntica. Igual. O sigui, per tant...
Que deixem el meló obert. I ja continuarem parlant. Gràcies, noies.
Gràcies. Adéu.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
French Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
just moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me.
What?
I love the way my body. I love the way my body. I love the way you're slowly getting close to me.
Come on.
Bé, la noia que balla la sintonia d'aquest espai, de la tertúlia, s'ha deixat els malucs, eh? Perquè l'ha ballat sencera.
De principi, noies,
de principi,
noies,
a nosaltres no.
Perdona, ballava fins i tot el rock, l'has vist, el nostre tècnic?
Sí, sí, tant. Eva Garrido, Cuca Fernández, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Carme, molt bé, i tu?
Jo bé, mira, això podria ser el títol d'un programa de televisió, Tres senyores i un senyor.
Per les portades, vist? Una altra vegada.
Sí, senyor. Ah,
com et fixes amb això, eh?
És que és una manera molt ràpida de resumir. Mm. I és que les quatre portades que avui em presenteu estan protagonitzades, tres d'elles per tres dones i una per un home.
I si surten els homes, perquè veig, tenim aquí el rei Felip, també veiem que després en parlarem...
No, en petit no serveix.
L'actual parella de Sara Carbonero no et serveix, doncs.
No. Avui, protagonista central.
Vol un bon Bertín Osborne, una cosa
dia,
així.
No? Ella vol portades masculines.
Però tu quan veus aquestes portades, sí. La mirada se te'n va al protagonista o la protagonista, i és que són els que són.
Doncs fem un repàs rapidíssim, Carme, però després entrem en profunditat. Vinga. Amb els temes. Setmana, posta en portada amb la protagonista d'aquesta setmana, o més aviat del cap de setmana, però que hem continuat parlant tota la setmana, que és Melody. A 10 minuts, l'home d'aquesta setmana és Mario Casas. Mm. A la revista Hola, Agatha Ruiz de la Prada. I a Lectures, la periodista Sara Carbonero, que ja s'està remullant a la platja. Jo no sé si està gaire fresqueta encara a l'aigua.
Està a Canàries, eh?
Però és, llavors sí, bé, llavors ja estarà estupenda.
La temperatura és bona.
I aquests són els protagonistes de la portada. Arrenquem, doncs, com dèiem, amb Melody.
Amb la diva.
I la diva. Doncs
esta
vinga,
diva es valiente,
arrenquem amb la diva.
Poderosa.
A veure. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal.
A veure, Carme, cap de setmana passat,
sí,
dissabte,
vaig veure el
vam tenir Eurovisió, vam quedar a la posició número 24, que ve a ser els tercers per la cua.
Fatal.
Va guanyar Àustria, amb un noi que té una veu molt operística,
sí.
I el noi és un artista,
mira,
i s'ha format moltíssim.
Una diva sembrilla com un simple mortal.
Vinga, les bufandes en l'aire i els bocadors.
Com es nota que és divendres,
com us agrada, com us agrada.
Ja tot això, ara m'he desconcentrat, a veure,
Melody,
ajuda,
Melody.
Reprenem, tercers per la cua.
Aquest conflicte que s'ha convertit en un conflicte quasi
de política
internacional.
Televisió.
O sigui, s'ha barrejat tot, això ja és massa. Doncs, com comentava la Eva, va guanyar Àustria. Nosaltres, jo crec que teníem moltes pretensions i ens hem quedat una mica com desencantats.
Melody, el que apunten tots els periodistes és que està molt enfadada, molt desencantada. Jo li he estat donant voltes perquè al final aquesta posició no és una... A veure, que els darrers anys, excepte amb el Chani Lazo, que vam quedar tercers, ja venim quedant d'aquestes posicions. 22, 24, 26, hem arribat a quedar.
Sí.
Soraya va quedar penúltima, me'n recordo. Llavors, no sé de què ens sorprenem. Potser Melody, quan va arribar allà...
Potser les expectatives que tenia, ella tenia les expectatives altíssimes.
No?
I com que també va jugar a fer-se la simpàtica, es va relacionar amb tanta gent i això...
Bueno, anava de diva. Com
clar,
deia la
doncs,
cançó.
Tu veus el resultat del final, perquè l'actuació no va tenir cap problema, em sembla.
No.
Bueno, s'ha comentat que els últims retocs de la l'equip que portava li feien fer uns canvis que ella potser pues, no, fins i tot s'ha comentat que no ho sé bé, però el que he sentit amb uns altres companys, que fins i tot li volien canviar l'equip de maquillatge, li han fet com petits canvis que ella pues, a tot això li ha fet com una mala maror d'última... De totes maneres, el dilluns crec que surt a Radio Televisió Espanyola fent una roda de premsa.
Sí, farà declaracions.
Perquè aquesta setmana havia d'anar a la Revuelta amb el David Broncano, i el David Broncano va dir avui havíem de tenir a Melody i ens ha cancel·lat l'entrevista, que jo penso, a veure, que tampoc n'hi ha per posar-se així. Vull dir que hi ha no altres... Sé. Edurne, Soraya... l'any passat amb Zorra, és que vam quedar molt pitjor, ningú s'ha mort, no passa res, però si és que ja estem acostumats.
Hem de ser conscients també que ha quedat en mala posició a Eurovisió, però està tenint una repercussió mediàtica tot el que ha comportat després, que li està donant pues, una, Melody era una figura pues, que els últims anys no parlàvem tant d'ella, li està donant unes alegries i una visibilitat després d'Eurovisió que jo no sé fins a quin punt, clar, la cosa no és tan dolenta.
I aquest estiu és que farà una gira, vull dir...
Amb la diva.
Vull dir que li sortiran feines, li sortiran bolos, anirà a festivals... Vull dir que al final...
És una història, crec, més d'ella,
no? És un aparador,
no?
També.
S'ha fet una mica una paranoia.
Sí.
I... Bueno, és d'una... Quan hi ha una crisi, trobar l'oportunitat. I jo crec que aquesta és la definició, no?
I després el que destaquen les revistes, parlen, no?, de la Melody aquesta setmana a Eurovisió, però també parlen d'un drama familiar. Aquest drama ve a ser que la seva parella, l'esportista Ignacio Batallán, té la família a l'Argentina. Llavors, Melody i Ignacio Batallán tenen una criatura d'un any i mig que els sogres de Melody encara no coneixen, però malauradament al novembre va morir el seu sogre sense poder conèixer aquesta criatura. Llavors Melody pensava que després d'Eurovisió podria reprendre aquest viatge per anar a veure la seva sogra, però ara també els hi han dit que la sogra està una mica patxutxilla també. Llavors Melody el que farà és ara atendre els mitjans la setmana vinent, donar explicacions, roda de premsa, i ja reprendre el viatge per anar a veure la mare d'Ignacio Batallán. Aquesta vindria a ser com la situació ja, delicada que viu de portes endins.
Un drama. Ah, sí, és drama que una familiar. Cosa és la seva faceta professional, que res té a veure tot el que ha passat a Eurovisió amb el seu drama personal. És que no...
Bueno, sí. Jo crec que això també ha sigut una excusa de tot la mala maror que s'ha generat arrel d'Eurovisió. Ella, clar, com sabeu, no va tornar amb la delegació espanyola.
No.
Llavors ha tingut que buscar excuses entre cometes, perquè clar, si és realment de veritat això, doncs, però sí que ha buscat com justificar-se, no? Una mica, i no sé, jo crec que ara s'agafarà
a
tot.
A veure què... La setmana vinent, crec que té roda de premsa per dilluns,
crec
dimarts?
Dilluns. Crec que és dilluns
a principis
dilluns.
De setmana.
4. Crec, doncs. I a part coincidirà amb la família de la tele.
Ja li podran preguntar tot el que...
Només faltava això.
Sí, sí, no, és que... Ja dic jo que...
Doncs sí. Vinga. A veure què s'explica. Va,
què més?
Aquesta setmana, Carme, portem molt amor i només un desamor. Ara t'ho explicarem. Arrenquem amb l'home d'aquesta setmana, Mario Casas i Melissa Pinto, que per fi Cuca es confirma que estan junts.
Bueno, ja vam dir-ho, no sé si ho vam comentar la setmana passada.
Fa una setmana sí que vam dir
que el gos de la Melissa havia donat pistes de que estaven mig liats.
I també vam comentar fa unes setmanes, Carme, no sé si te'n recordes, que havien anat ells dos a Canàries.
Sí, que em sona
això. I llavors estaven en un restaurant i el personal del restaurant es va voler fer una foto amb el Mario Casas i ell se la va fer, super tranquil, cap problema, però clar, és el personal van dir, venia acompanyat amb la Melissa.
Clar.
Us dic una cosa, jo no sóc molt fan de La Isla de las Tentaciones, no és un programa que hagi vist molt, però me n'alegro que Melissa, o sigui, el nòvio que tenia, el Tom Bruce, és que era un quadre de persona. O sigui, era un personatge, menys mal que se l'ha tret de sobre i ha sortit guanyant amb Mario Casas.
A part, és que la Melissa Pinto és una noia amb una mica de... O sigui, té un tarannà no molt alineat amb La Isla de las Tentaciones, no sé.
I per què va?
Mira, aquest, el Tom Bruce, és que li va fer passar molt malament, a la Melissa, a La Isla de las Tentaciones, molt malament. I Espanya l'estima molt, en aquesta noia, perquè li va fer passar fatal.
El Tom Bruce ha desaparegut del mapa, no? Jo no, últimament no el veig enlloc.
Va anar amb la seva actual parella, que és amb la noia amb la que va marxar de La Isla de las Tentaciones, van anar al reality aquest de la casa...
De mi vecino.
O la casa fuerte, o la casa no sé què, una cosa amb parelles, val? però Melissa Pinto, a banda doncs, això que la gent va veure com aquest li va fer passar tan malament, doncs mira, ara té com una carrera en xarxes socials i tal, que li va molt millor.
A mi fa gràcia això també, de surten de la tele o fan això i ja passen a ser directament influencers.
Sí, noia. Sí, i això, que molt bé, Melissa Pinto ha canviat un Tom Bruce per un Mario Casas.
Vinga, home, és una parella que ens ha sorprès, eh?
A veure què dura.
Aquesta barreja influencer, perquè el Mario Casas sempre ha sigut molt discret.
Sí, molt discret.
Ha tingut relacions molt...
O ha anat amb actrius.
Sí, molt vinculades al cinema, és veritat.
Sí, i ara aquest perfil com més de tele, saps? Que bueno, sí. O sigui, que ella està com molt més exposada, no?
Bueno, aviam, el que diu la Carme, aviam que duren i bueno, igual és que realment estan molt
enamorats.
Sí, és que
aquestes coses comencen, no saps mai quan s'acaben.
Exacte.
Ni com s'acaben, però vaja.
I a la revista Hola aposten per un dels personatges típics d'Hola, no? De persona...